Què pot fer el Mare Nostrum que no pugui fer el meu Mac que tinc al saló?
Doncs pot fer qualsevol cosa que necessiti una capacitat de càlcul que el teu Mac no té. Ja sé que és una resposta molt genèrica. Però et posaré un exemple. En aquest exemple crec que s'entendrà. Si tu et creus que l'aire que passa al redor d'un avió quan està volant té un flux laminar, flux laminar vol dir que totes les molècules estan, diríem, amb camins que no es creuen, d'acord? Tu pots simular el vol d'un avió amb el teu Mac. Llavors, quin és el petit problema? Que la realitat no és aquesta. Que és un exercici molt interessant, però no serveix per res. El flux que hi ha tocant els avions quan volen és turbulent. Llavors, la turbulència requereix unes capacitats de càlcul brutals per saber exactament què està passant amb aquell micrometre que està en contacte entre l'ala i l'aire. I no només per temes, diríem, de construcció, sinó temes de seguretat, temes de consum, temes de contaminació, etc. Llavors, com més gran sigui la capacitat de càlcul, més possibilitat tenim de modelitzar la realitat del que està passant allà. Llavors, jo t'he posat un cas, entre cometes, senzill, perquè tot el que és aeronàutica, automoció, enginyeria, aquest tipus de coses, és comparativament senzill, perquè el que és realment complex és la vida. I quan comences a intentar modelar les coses que passen dins del cos humà, per exemple, llavors ja es dispara tot.
Quan parleu d'ordinador, parleu del supercomputador, com si fos un ordinador. Quan els científics o els estudiants treballen en un projecte, treballen amb tot l'ordinador, amb una part, o no, com va?
Depèn, depèn. La resposta més habitual sempre és depèn. Vull dir, ja ho sento, però és la realitat.
És la variable de la vida. Sí, sí.
Aviam, els ordinadors, jo després et contestaré el que dius, però perquè et situeix. Els ordinadors ja fa temps que han après que només podran aconseguir bons resultats si treballen plegats, cosa que l'espècie humana encara no ha après. I segons la meva teoria és el que farà que algun dia els ordinadors ens superin. Perquè l'home hem demostrat durant cents de mils d'anys que no som incapaços de treballar plegats. Vull dir, encara ens estem matant i ens hem matat i ens matarem, i etc. Llavors, què és un superordinador? Un superordinador no és res més que la unió de molts petits ordinadors. El Mare Nostrum té 10.000 processadors, aquest en tindrà 100.000, hi ha ordinadors ja previstos als Estats Units d'un milió, i veurem un creixement exponencial del número de processadors que tenen els superordinadors. Llavors, què passa amb això? Que clar, no es tracta d'anar al Corte Inglés i anar comprant Macs i posar-nos un al costat de l'altre, perquè això està molt bé però no té cap utilitat. Del que es tracta és de ser capaç de fer les capes de software que després gestionin això i que facin que tots aquests processadors treballin com si fos un gran processador únic amb aquesta potència que hauria de ser teòricament l'addició de totes.
Molt bé.
Fer un superordinador millor, millorar un superordinador, és simplement qüestió d'afegir més processadors? És la forma en què es milloren els superordinadors?
Avui en dia sí, el que passa que no és tan fàcil, perquè després tot et té que seguir funcionant igual. Saps què vull dir? Inclús el que està passant és algo molt curiós, que és que el processador individual d'aquests grans superordinadors cada cop és menys potent. No només és més potent, sinó menys, perquè interessa molt més la seva connectivitat i les seves possibilitats d'actuar sobre ell que no la potència individual. Si tu compares amb el cervell humà, ara no em voldria equivocar, però crec que tenim de l'hora de 40.000 milions de neurones. Estem molt lluny del millor que he dit abans. I en el fons, què és una neurona? És un processador absolutament interconnectat. I interconnectat d'una forma molt intel·ligent. Hi ha neurones que estan connectades amb les seves properes, però estan connectades amb altres que estan en un espai absolutament diferent d'on està la primera. No? Nosaltres això de moment no ho fem. Nosaltres el que tenim és, la connexió és per proximitat, diríem. Però no es tracta de tenir processadors molt potents, sinó es tracta de tenir sistemes molt potents.
La suma dels factors.
Exacte.
Hi ha molts projectes de simulació, hi ha projectes de seguretat, d'incorporar Clars públiques, privades, trencar aquesta seguretat, això que es feia.
Nosaltres tenim un petit departament de seguretat, sí, però podríem fer-los, projectes de seguretat, però no els hem fet. El que hem fet és un projecte intern de seguretat d'accés a manera nostra, això sí, per impedir l'accés. Hem parlat alguna vegada amb serveis públics i els hem oferit la nostra col·laboració, però no hem fet projectes fins ara.
Esteu molt al tanto de tot el tema de la posició de l'ordinador a nivell de supercomputadors mundials? Perquè això, a nivell de premsa, és el primer.
Sí.
Això és preocupant? Us hi fixeu? O hem d'estar els 10 primers per no perdre pistonada?
Bueno, aviam, depèn. O sigui, la posició per la posició no té cap sentit. D'acord? Ara bé, la posició és una prova de les teves capacitats. Per dir alguna cosa, quan nosaltres vam instal·lar Mare Nostrum l'any 2004, que va passar a ser el primer d'Europa i el quart del món, a l'estat espanyol no havia tingut mai un ordinador entre els 300 primers del món. No és que fóssim el 15, és que no érem ni el 300. Saps què vull dir-te? Llavors, doncs tu diràs, bueno, doncs mira que bé, no? Doncs és una anècdota més, no? Sí, molt bé. Però clar, això va fer que durant molt temps, en comptes d'investigadors d'aquí que tenien que anar a treballar a màquines de fora, investigadors de fora venien a treballar aquí. Saps? I nosaltres sempre deixàvem treballar un de fora, però li dèiem que només podia treballar si tenia un acord de col·laboració amb un de dins. Tu em diràs, bueno, que sigui primer d'Europa, no sabeu per res. Bueno, com a dada no sabeu per res, però el que comporta això pot ser molt important. Llavors jo crec que ja que estem en una situació, diríem, privilegiada, el que hauríem d'intentar és mantenir-la.
I que la societat d'aquesta manera té una previsió de en algun moment estarem obsolets.
Sí, sí, ara aquest any canviarem el nostre. Aquest any 2011 ja està decidit, previst i consolidat que canviarem el nostre. No us puc dir exactament ni com ni quan, perquè encara el projecte s'està acabant, però està decidit que es canviarà.
Quan hem entrat, nosaltres parlem molt de videojocs al programa, hem vist una PlayStation 3.
Sí, sí, sí.
Perquè quan es vam comprar, jo recordo l'any 2006, quan es vam comprar la PlayStation 3, hi havia un projecte que estava a l'escriptori,
sí, sí,
que feia que s'unien diferents PlayStations per treballar en un projecte. O sigui...
Sí, sí. La PlayStation, suposo que ho sabeu millor que jo, no? La PlayStation, els meus fills juguen 5 o 6 hores al dia al PlayStation. Vull dir que me la sé de memòria de la PlayStation. A més, amb un joc per mi horrorós, que és el Call of Duty, que només fan,
sí,
que matar, només fan que matar constantment.
Que escolti el programa, que rebem molts exemples de...
Escolta, a més estan amb la...
Sí, sí, connectats amb el...
Això. Exacte, el headset i amics de tot arreu. Va, total, però el que jo volia dir és que aquí hi ha investigadors que en comptes d'un PC tenen una PlayStation. Una PlayStation. I fan el mateix, corren codi obert, amb Linux, amb totes les aplicacions, programacions, models, etc. A un preu molt inferior. Les capacitats que té una PlayStation, quan les compares amb les capacitats d'un PC, és molt superior. El que passa, clar, no té la facilitat, no? El friendliness que diuen, no? De poder treballar. Llavors, nosaltres un projecte que aquí hem valorat, i s'ha fet, el que passa que no només depèn de nosaltres que pugui triomfar, és intentar fer superordinadors amb PlayStation. Llavors, en el fons, què és una PlayStation? Una PlayStation a nivell de processador és un processador amb molts coprocessadors al costat, que fan una sèrie de feines que el processador no pot fer. Llavors, això serveix molt per tota la indústria gràfica, videojoc és una d'elles, però es pot aprofitar per moltes altres coses. En el fons, és una arquitectura que diem CPU-GPU, GPU de gràfic. Altres, no només el Cell, que és el producte IBM que està dins de la PlayStation, sinó altres, per exemple Nvidia, i altres estan evolucionant aquest concepte, que és el de no tenir processadors sols. Per exemple, Mare Nostrum ara són processadors tots iguals connectats entre si. Hi ha un altre concepte que és agafant nuclis i que cada nucli tingui un processador dels normals, diríem, i molts d'aquests gràfics que només serveixen per fer poquetes coses, però les fan molt ràpid. i en comptes de juntar processadors normals, juntar aquests nuclis. Això és un projecte que hem estat estudiant aquí i no sé, la veritat, si implantarem un tipus d'arquitectura molt més homogènia o un tipus molt més heterogènia de CPU i GPU, perquè tot té les seves avantatges i els seus inconvenients.
Una petita curiositat. Què pensa Sony d'això que feu amb l'espai Station 3? Perquè, per exemple, les grans empreses com Microsoft, que també té una de les grans consoles que hi ha al mercat en aquest moment, sí, sí, com per exemple Sony, sempre han sigut molt contràries a que els propis usuaris modifiquessin el firmware intern de les consoles per instal·lar, per exemple, versions de Linux que els hi converteixen la consola doncs, en una màquina que ells poden accedir pel seu propi ús particular com a hobby. No et parlaré de la pirateria, però sí que hi ha molta gent que desenrotlla i desenvolupa i té una màquina que ha comprat que per ells, la seva política de cara a l'usuari normal sempre ha sigut això. I ara, a mi m'entra la curiositat. Clar. Heu tingut alguna resposta de Sony respecte a això?
És que aquí he simplificat un tema que no és així. O sigui, el processador que hi ha dins de la PlayStation de Sony és IBM. El processador que hi ha dins de Microsoft és IBM també. Nosaltres el projecte el tenim en IBM. Nosaltres el que agafem és el core i sobre aquest core desenvolupem coses. No agafem la PlayStation, diria. La PlayStation és el core i moltes altres coses.
Clar.
Sí, però com que es van comprar moltes PlayStation.
I vull dir, i Sony ho sap i no crec que hi hagi cap problema. Però nosaltres el projecte no el tenim amb Sony, el tenim amb IBM. Nosaltres treballem amb el processador, el coprocessador i tota la part més interna. Després totes les capes que posi software i que posi Sony per sobre de software, jo a mi se m'escapa.
Una altra cosa que ens interessava molt és sobre tot, ara perquè també està molt candent, és que vosaltres feu molta cosa de modelització, de pol·lució.
Sí, sí, sí.
Llavors, ara que està molt candent el tema dels 80 km per hora, si això realment ha ajudat o no ha ajudat a regular els nivells de pol·lució que hi ha a l'àrea de Barcelona, això és una part, el Mare Nostrum podria donar una resposta definitiva a això, perquè en qualsevol de les dues faccions et trobes gent que opina d'una forma o l'altra. O hi ha participat, o ho ha contemplat.
Nosaltres tenim, com sabeu, un departament, que és el Departament de Ciències de la Terra, que el que fa és aplicar la supercomputació a temes atmosfèrics, meteorològics, de canvi climàtic, de pol·lució, etc. Llavors, hem fet uns models, hem fet unes previsions, i els nostres resultats, que són públics, és que aproximadament aquesta mesura redueix un 4% la contaminació. Llavors, dit això, és una qüestió política.
No,
és una qüestió política, dir, miri, val la pena reduir un 4% la contaminació anant tots a 80 o no? Perquè aquí hi ha les dues vertents, jo no vull entrar, no? Però hi ha una vertent que diu, bueno, escolti, doncs no val la pena per això. No? I l'altra vertent que diu, bueno, si és tan important, per què no anem a sempre a 80? Saps què vull dir? Si volem tanta importància aquesta reducció de la contaminació, doncs potser hauríem d'anar... Vosaltres sabeu que als Estats Units hi ha unes limitacions de velocitat molt més elevades que aquí, i no sé si ho ha estat, però allà la gent el compleix de forma rigorosa. Pobre de tu que se t'acudeixi... Però bueno, la nostra cultura és diferent, no? En canvi vas a Alemanya i és al revés, no? I van a 250 per l'autopista. No sé, però les dades que nosaltres vam subministrar basades en les nostres previsions fetes en Mare Nostrum era aproximadament un 4% de disminució de contaminació a l'àrea afectada.
Ha sigut notícia, em sembla fa molt poc, aquests models que tenim nosaltres de prevenció de pol·lució han sigut comprats per la Comunitat Autònoma de Sevilla, no sé, o per la ciutat de Sevilla.
Bueno, sí, el que nosaltres ja fa temps que fem és arribar a acords amb el Ministeri de Medi Ambient i amb comunitats autònomes que apliquen els nostres models. I això que dius tu és una notícia de darrera hora, però hi ha hagut, tenim coses en Catalunya, lògicament, amb Madrid, amb Andalusia, amb Canàries, i segurament en deixo alguna, però... Es tracta de replicar el mateix model que està comprovat que funciona.
Ja, per últim, el tema de la meteorologia, que és també una gran variable, és un amic que és científic deia que és el més difícil d'esbrinar i de treballar. Ell em comentava, diu, s'haurien de tenir a cada 20 metres quadrats una boia amb tota la... a tota la informació d'aquell moment. Mare Nostrum pot treballar sense... Com treballa el tema de la meteorologia?
Bueno, aviam, tres coses. Primer, nosaltres treballem en dades virtuals. O sigui, nosaltres el que fem és modelar la realitat. I llavors, clar, a l'origen pot ser agafar informació real, però a partir d'allà tot el que fem és virtual, d'acord? És diferent que un meteoròleg que sempre treballa en dades reals, no? Nosaltres podem són previsions.
Correcte.
Però deixa'm, és que crec que he d'explicar-ho. Tota realitat que tu siguis capaç d'acabar descrivint amb una equació matemàtica és susceptible de ser virtualitzada. Si no ets capaç, no. Vull dir, jo si deixo això cau, que sí? Si jo deixo això i puja cap a dalt, us quedaríeu tots bastant acollonits. Això per què cau? Perquè hi ha unes equacions diferencials que ho expliquen, diríem. Però no cau per això, però nosaltres, l'espècie humana, ha determinat que hi ha unes equacions diferencials que expliquen per què això cau. Llavors, si jo aquestes equacions les escric i després les passo a un codi i després paral·lelitzo aquest codi, que vol dir que Mare Nostrum pot entendre i li dic a Mare Nostrum que m'ho simuli, doncs jo faré un objecte com aquest a Mare Nostrum, el visualitzaré, el deixaré caure i veuré com cau. No? Llavors, això té un grandíssim avantatge respecte a la realitat, que és que a la realitat el temps és una variable absolutament determinant. Tu no podràs fer cap experiment mai amb el futur, mai. Mai. Ni amb el passat. Amb el passat saps el que has fet, però no el pots...
No pots tornar a fer.
Exacte.
Canviar una variable.
Exacte. En canvi, amb el tema virtual pots fer el que vulguis. O sigui, la variable temps és com qualsevol altra variable. Doncs pots fer prediccions de futur. I això és, per exemple, el tema del canvi climàtic. El canvi climàtic, doncs al final, és centenars de mil vegades més complexes que això caigui, però és la mateixa història, d'equacions i equacions i equacions que regulen algú. Llavors, una vegada tenim aquestes equacions, que no és algo que faci el BCC només, és algo que fan centenars de llocs com el BCC del món, però el BCC és un d'ells. Comprovem que aquestes equacions siguin certes amb el passat. Vull dir, jo tinc un grup d'equacions que m'acaben donant un codi. El faig funcionar a Mare Nostrum. I Mare Nostrum en diu uns resultats. Jo miro, escolti, l'any 1975 aquests resultats són correctes? I ostres, doncs sí que són correctes. I el 76? Ostres, doncs també. El 77 també. El 78 no. Toco algo i dic, mira, ara ja són correctes pel 75, 76, 77. I així, fins que tenim un cas concret d'un programa d'estudi de canvi climàtic, des de 1950 a l'any 2010, un programa que et diu que el que tu dius matemàticament dona els resultats que han sigut els resultats reals des dels 50 fins ara. Amb la qual cosa, suposem, igual no, però suposem que també serà cert en el futur.
Però bueno, tens tota aquesta valoració de tot aquest que ha passat. Si el teu model prediu correctament el que tu ja saps que ha passat, que és anant cap endarrere, vol dir que té cert valor de predicció del que passarà aquí endavant.
Ah, exacte. Vale. I llavors jo t'ho he explicat per respondre a la teva pregunta. O sigui, a mi m'ho va explicar un dia un expert, i jo ho vaig entendre, llavors per això t'ho explico. El canvi, perquè hi ha molta gent que diu, escolti, si vostè no és capaç de saber si demà plourà, com pot dir que hi ha un canvi climàtic que afecta els següents 20 anys? Bueno, això hi ha gent que ho diu, no? I jo mateix ho deia, no? Llavors m'ho van explicar de la següent forma. Diu, mira, si tu agafes un pot i bulls aigua, tu no pots assegurar quina és la teva primera molècula d'aigua que passarà d'estat líquid a estat gasós. No? Això és d'una complexitat brutal. Ara, el que pots assegurar amb tota seguretat és que al cap de mitja hora ja no queda aigua. No sé si m'explico. No sé si és el mateix. Vull dir, no podem dir el que passarà demà, però demà igual sí, no? Perquè ja estem molt a prop. No podem dir el que passarà d'aquí un mes i quatre dies, però sí que podem dir el que passarà d'aquí 20 anys. I jo aquest exemple em va agradar, no? I crec que és una mica...
Molt bé.
I bueno,
tampoc no
voldríem acabar. Tota la part que dediqueu a No sé quin percentatge seria dels recursos del BCC, que per una part tenim tot aquest tema climàtic i ambiental, de previsió de models o de models per la indústria, com deies, de fluxos laminars per a automoció, i tota la part que seria de biomedicina, de biociències, el grup del Monestor Ozco, i tot el que es fa en quant a plegament i predicció de plegaments de proteïnes i d'interacció.
Home, jo crec que si tingués que dir uns percentatges, més o menys seria perquè aquí hi ha dos tipus de projectes, hi ha els interns nostres i els externs de tota la comunitat científica de l'Estat. Més o menys un 30% seria biomedicina, salut, biologia, aquest tipus de coses. Més o menys un 30% seria química, materials. Més o menys un 20% seria tot el tema d'enginyeria, física, tecnologies de la informació. I l'altre 20% seria tot el tema aquest d'astronomia, espai, ciències de la Terra. Què fem amb ciències de la vida? Doncs en ciències de la vida tenim bàsicament quatre àrees, no? Una àrea que es diu d'estudi de proteïnes. Una altra de temes genòmics, perquè ja sabeu que a partir del genoma és d'on neix, diríem, tot el procés vital, no?, que ens regula, no? Una altra que és més, diríem, d'estructura mecanoquàntica, de més baix nivell, més baix nivell en el sentit de més aproximació a la realitat, però també molt més complexa de treballar. I després, un últim que és tot el tema de bioinformàtica, que intenta relacionar els experts en informàtica amb els experts en biologia. Hi ha molt d'aplicacions, de bases de dades, de servidors web, etc. Llavors, a més que jo us voldria explicar, ara m'he recordat per això de la mecànica quàntica, no? O sigui, vosaltres imagineu la complexitat. O sigui, una proteïna és un conjunt d'aminoàcids, que poden ser, algunes proteïnes tenen 20-30 aminoàcids, altres 200 aminoàcids, els que siguin. Un aminoàcid no és res que un grup amino i un grup àcid, que poden ser més o menys complexes, tots units, no? Llavors, tu agafes una proteïna, al final és com un fil, no? Saps? Clar, llavors, nosaltres el que estem fent ara, que ja és molt, o sigui, el que es feia fa uns anys era suposar que la proteïna era una sèrie de boletes i veure les interaccions de la boleta amb la boleta propera, no? Si un carboni està al costat d'un nitrogen, doncs què passa aquí? Ara ja el que estem fent és veure-ho tot com un conjunt i veure la realitat, que és que amb una proteïna tots interaccionen amb tots i a més interaccionen amb l'entorn. Saps què vull dir? Però clar, això és una aproximació que es diu de modelització molecular, que encara és senzilla. Quina és la realitat? La realitat és que el món és quàntic. La realitat és que no hi ha un nucli, això que ens van ensenyar a l'escola, de com un nucli a l'electró donant puntetes i això no. Això és el que vull dir. Jo quan donava classes sempre explicava el mateix que els alumnes. Altres coses no se'n recordaven, però això sí. O sigui, tota la massa d'un àtom està al nucli. I el tamany d'un nucli, comparativament, és, si la catedral de Barcelona fos el tamany d'un àtom, si la catedral de Barcelona fos el tamany d'un àtom, tot el tamany del nucli seria el cap d'una agulla. És a dir, que la matèria que nosaltres veiem són catedrals buides amb caps d'agulles pel mig, que no és el que estem veient nosaltres. No sé si m'explico. El qual vol dir que no veiem la realitat. En el fons, segurament veiem una altra virtualitat, que això és un altre tema. Vull dir, moltes vegades es discuteix entre la realitat i les virtualitats que generen aquestes màquines. Però és que potser el que hem de comparar al final són dues virtualitats. Una és la nostra, nosaltres tenim uns sistemes de detecció, no? Vull dir, en el fons un ordinador té una CPU, nosaltres tenim una CPU, que és el cervell, té uns input outputs, no? Que és el disc, no sé, el teclat, nosaltres també tenim les mans, tenim els peus, tenim la boca, tenim el nas, vull dir, llavors clar, nosaltres ens creiem que el que nosaltres veiem i que nosaltres sentim és l'absoluta realitat, però a mesura que vas estudiant-la no ho sembla.
Sí, l'altre dia vaig escoltar dos científics, bueno, cap a la ràdio, i comentaven, bueno, em sembla que era el tema de la mecànica quàntica, que quan tu observes ja estàs...
Home, clar, sí. El fet de que tu observis algo, inherentment l'estàs canviant, aquest algo.
És que a nivell d'aquest tan petit, moltes de les coses que tu fas per poder veure és enviar alguna cosa allà que el rodonador la informació, un microscopi electrònic, on diu un feix d'electrons. A nivell celular, això no hi ha cap problema, però quan tu vols tocar electrons que es mouen d'un lloc a l'altre, la forma de veure'l seria enviar un electró o una partícula encara més dèbil, però com estàs segur de que l'interacció d'aquella partícula amb el que tu estàs veient no l'està canviant? De fet, sembla que ser Feynman, un físic que va dir que ningú entén la física quàntica. Quan escoltes la gent que parla, doncs compte que ningú entén la física quàntica. Sobretot parlant d'experiments aquest com el de doble esclera, no? I aquests resultats que donen, que són els que et dones compte que quan parles d'un tan gran o el tan petit, vull dir, el que nosaltres entenem com a realitat, per tot el sentit, perquè tenen coses que nosaltres venim inexplicables.
Sí, sí. A mi no em val la pena que ho recomaneu, els llibres, sí, no, és, són molt divertits. És.